Bon dia, Sílvia. La Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, més coneguda com Oncolliga, dona suport als malalts de càncer i als seus familiars. Recentment, Oncolliga ha ampliat el seu àmbit d'acció i s'ha instal·lat a la nostra ciutat. Avui parlem amb la Maria Rosa Jonola, que és la presidenta d'Oncolliga a Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia.
Fins ara estàveu presents a Sant Cugat de forma individual a través d'algun treballador familiar. Amb l'obertura d'aquest nou despatx, aquesta nova oficina, quines diferències notarem respecte al que hi havia fins ara?
Només que el servei es prestarà des d'aquí, que ara es prestava des de Terrassa, que és la Fundació Oncolliga. Enviaven els voluntaris a la gent, però esclar, l'informació hi arribava molt més difícilment, perquè la gent d'aquí tampoc ho sabia. Si estem aquí, és molt més fàcil ajudar directament.
Quines persones integren l'equip d'Oncolliga Sant Cugat? Són únicament voluntaris o també hi ha treballadors socials,
voluntaris,
psicòlegs?
Voluntaris. Hi ha el secretari, la vicepresidenta, hi ha el tesorer, després hi ha... Som unes 7 persones.
I també compteu amb suport de psicòlegs, de treballadors socials?
Comptem amb suport de treballadors socials, de psicòlegs, de metges, de tot el que calgui per arribar allà on l'administració no arriba.
Suposo que quan a una persona li diagnostiquen un càncer, el xoc inicial és molt fort. Quan el malalt us visita, què és el primer que feu?
El primer de tot és adreçar-lo ja en plan psicològic perquè els hi faci una mica d'acompanyament. Cada cas és particular, cada cas és diferent, però si ens demanen ajuda, el primer és ajuda psicològica i després també pràctica, després també xerrades de dietistes perquè sàpiguen ben bé què és el que els convé menjar, sobretot quan estan fent els tractaments de quimioteràpia o de ràdio. I també es fan xerrades generals perquè tota aquesta gent tingui constància. Després també el que tenim molt són gent que són testimonials, és a dir, que han tingut un càncer i aquestes persones es posen en contacte amb aquests altres per donar testimoni del que ells han passat i donar-los ànims. Bueno, explicar-los la realitat i que també se n'han sortit, perquè afortunadament hi ha molta gent que se'n surt, n'hi ha que no, però hi ha aquesta esperança.
Suposo que els malalts agraeixen molt, els hi va molt bé aquests testimonis, perquè quan estan enmig de la lluita contra la malaltia, el fet d'escoltar testimonis de persones que han aconseguit superar-la deu ser un punt molt important.
Sí, és molt important, perquè el voluntari no té de fer gran cosa més que el que vulgui el malalt. O sigui, no li té d'imposar les coses, però amb el seu testimoni ja fa molt, comprens? Sí. Sí, aquí a Sant Cugat ara estem anant a fer amb una senyora que té càncer, que és gran, i tan sols amb la companyia ja en tenen prou, perquè tenen moltes limitacions, no s'hi veu, ja té el càncer bastant estès, no és que pateixi precisament, però s'hi veu molt poc, i esclar, una voluntària també del grup hi va, i està molt contenta, però molt, perquè la gent, quan està sola, agraeix molt l'atenció que se li pugui donar.
I fins, segons el seu parer, fins quin punt creu que és important la forma d'encarar la malaltia, la mentalitat amb què se l'aprèn? És a dir, una persona amb ganes de superar-la, és cert que ho té més senzill?
Sí, segur, seguríssim. Seguríssim, perquè totes les coses, normalment el que es fa és somatitzar la malaltia. I llavors, a vegades et surt la malaltia precisament per una cosa que no has assolit, alguna cosa psíquica que no has pogut assolir. No vol dir que sigui sempre, però és molt. I sobretot si ho encaixen amb valentia. I inclús si saben que s'han de morir i ho accepten bé i tenen al costat qui els pugui donar suport, es viu d'una altra manera. Jo he viscut molts d'aquests casos i, francament, no ha sigut un resultat dolent.
També oferiu suport psicològic tant al malalt com a la família, és a dir, manteniu un seguiment al llarg de tota la malaltia.
Sí, i després també, esclar, això no són els voluntaris, són gent assalariada que venen, els netegen, els fan l'higiene personal quan cal, quan la família no pot, perquè hi ha moments que la persona està tan invalidada que no es pot alçar, s'ha de rentar, o bé se'ls ha d'acompanyar una mica passeig, coses d'aquestes, entens?
Sí.
I clar, això és una cosa que la família pues, també agraeix moltíssim. I també moltes vegades el malalt no ho accepta tan malament com la dona o el marit, que també necessita el seu suport.
Quantes persones esteu atenent actualment?
Ara en aquest moment en tenim una, però això no vol dir que ja tenim moltes demandes des de Terrassa que ens han de dir, perquè el dissabte passat es va fer el curset de voluntariat. Nosaltres no podíem començar sense tenir un previ coneixement, encara que tots els que formem part d'aquesta junta hem sigut voluntaris molts anys. Jo mateix he sigut voluntària molts anys de diferents entitats, tant Creu Roja com Mans Unides, com moltes, eh? Tenim idea, però cada fundació, cada associació, cada ONG té la seva forma d'actuar, i tots hem d'actuar de la mateixa manera i amb un ordre, comprens? I vam fer aquest curs per saber més o menys com enfrontar-se, com respondre a la gent i poder-los treure els dubtes que ells puguin tenir.
També tinc entès, Maria Rosa, que oferiu una prestació econòmica per cobrir les diferents despeses que es deriven de la malaltia.
Sí, això s'estudia, es mira i també s'ho fa més. Perquè com que tenim convenis amb la Diputació, esclar, això és una fundació i hi ha un patronat, hi ha patrons que han posat molts diners i són destinats aquestes coses a la gent que ha de menester.
Això anava a comentar, un Collliga és una entitat sense afany de lucre.
No, absolutament. Únicament aquí els que cobren, diguéssim, són els treballadors socials, perquè, esclar, estan tot el dia prestant servei, però sempre donen més del que fan, del que cobren, vull dir, perquè com que i estan com a voluntaris, però, esclar, si passen tot el dia allà, han de viure alguna cosa, no? I també, doncs, bueno, també a Terrassa hi ha un centre pels que estan operats de laringe i allà se'ls ofereix el servei de recuperar la parla, ensenyar-los a parlar una altra vegada. Després també tenim, si es necessiten llits o es necessiten cadires de rodes o grues o material d'aquest clínic que necessiten a vegades a casa, perquè és clar, els hospitals cada vegada els tenen menys, els terminals. Si pot ser, estan a casa, se'ls facilita el medicament, o bé a través de PADES o del que sigui, perquè tots estem connectats, entens?
I també...
perquè hi hagi menys gravamen també en els hospitals i que també morir-se en un hospital és una mica fred.
I també recordem que teniu uns números de compte on qui ho vulgui pot fer unes aportacions. Exactament, si Maria Rosa, comenti'ns on estan situats i aquelles persones que vulguin col·laborar, com ho poden fer?
Mira, jo en aquest moment no tinc cap butlletí d'aquests, que m'allà ho deu dir-ho, però el que també es pot fer és fer una aportació mensual mitjançant doncs, una quota com es fa amb totes les entitats. Això també es pot fer, però el número de compte ara no te'l puc dir, perquè no ho sé. Si m'haguessis trucat quan estic en el despatx, t'ho diria. En el despatx els podem rebre a tots els que vulguin informació, o bé ens poden trucar també, encara que no sigui en aquestes hores. Ens poden trucar per preguntar a quines hores hi som, però ja pots dir que hi som cada dilluns de 4 a 6 de la tarda i el divendres de 10 a 12 del matí.
Això a la Casa de Cultura.
A la Casa de Cultura, al despatx número 1.
Molt bé. Si pots repetir els horaris?
Sí. El dilluns de 4 a 6 de la tarda i el divendres de 10 a 12 del matí.
Molt bé. Doncs ens quedem amb això. També el telèfon d'un Collliga és el 935891382. I, com comentem, estan situats, s'acaben d'establir a la Casa de Cultura i allà
sí.
Doncs, totes les persones que estiguin interessades doncs rebran atenció.
Sí, efectivament.
Doncs Maria Rosa Junola, presidenta d'un Collliga Sant Cugat, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat.
De cap manera, gràcies a vosaltres.